La veritat, cada vegada passen més ràpid aquestes setmanes. Quan sento aquesta sintonia, m'agafa una miqueta l'aire al cor. Irene Blay, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Ara no pensem en preparar-nos per la platja, pensem
no,
en el resum de la setmana.
Som-hi.
Vigila, perquè no vas descobrir la setmana passada qui havia posat el xiclet aquí
sota. I he de reconèixer que no he fet les investigacions pertinents.
I a veure que no hi haurà un altre xiclet per aquí.
Ara veu, encara no en tenim. No sé què passa, Txell. No recuperem.
Sangla rock, potser.
No recuperem. Jo vaig de festival en festival i no hi ha manera de recuperar la veu. Som-hi amb el resum d'aquesta setmana. Aquesta setmana segur que hi ha molts oients que s'hauran quedat una mica més tranquils. T'explico, perquè a vegades és difícil entendre's un mateix o entendre la teva parella o algun dels teus amics. Doncs aquesta setmana hem vist que no estem sols en aquest món. Ens situem a la secció de caçadors de tendències que fem cada dilluns. Marta Belmonte, que és la nostra cool hunter de capçalera, va fer una repassada a la generació que ara tenim tenen aproximadament uns 30 anys. Si la vostra mare alguna vegada us ha dit que éreu unes perdudes, potser avui en coneixereu el motiu.
Perduda, no és un nom potser molt sexy ni molt marketingià, però jo crec que és el nom que millor descriveix doncs, la generació dels que tenim 30 i la veritat estem una mica enmig de tot, que som els que més diners tenim per gastar, per tant, totes les marques ens estan mirant, però que de fet encara no tenim gaire clar què fer, si deixar la PlayStation a una banda, agafar les criatures o, bueno, seguir sent nens eternament.
Això que diu que estan carregats de duros els de la generació perduda no ho tinc tan clar.
Sí, ara el que seguim sent nens eternament, no els de 30, no, els de 30 els d'una mica més, els d'una mica menys, aquí sembla una consigna que segueix tothom, aquí portem tots l'esperit de Peter Pan per la vena. El que hem preparat pel Déjà Vu, Txell, és un resumet de totes les etiquetes, mites, herois i heroïnes que vam recordar amb la nostra caçadora de tendències i que conformen aquest mapa, aquesta marca de la generació.
Jo crec que és una generació que, bé, alguns vam escoltar Sopa de Cabra, però és que molts s'estaven jugant amb Atari, s'estaven jugant amb el Tetris, moltes hores perdudes a l'institut jugant al Tetris, la veritat. El friki clàssic de tota la vida era aquell que li agraven els Star Wars, que anaven samarretes del Senyor dels Anells, que probablement tenia bastant acné juvenil, no?, una mica allargat, i que, bueno, era una mica un marginat social. Semblen els bloggers, no? La gent que fa blogs i que té cert renom, doncs fins fa poquets anys eren friquis, i ara són geeks, van amb ulleres de pasta, i la veritat és que són, bueno, tenen un nivell d'influència molt important. Esmentar directament Gran Golpe en la Pequeña Xina, o just els Goonies van ser un gran què. Aliens també seria una pel·lícula, doncs, com molt, molt clara, no? Un, dos, tres. Fa poc l'Alaska deia que, precisament parlant de la bola de cristal, no, que va ser un gran referent, no? I és tota una generació que la veritat és que ningú ens va dir una mica que, com havien de ser, com fossin grans, i van decidir doncs, ser com volien.
Una bona excusa aquesta, eh? Com que ningú ens va dir com havien de ser, doncs aquí cada un sortit com pot. I ho són així, perquè de fet, a vegades entre tanta espasa galàctica i comandament de la Play, no saben ni on tenen el cap, però bé, aquí n'hi ha de gustos per tothom. La que no es deu ni recordar de res de tot plegat, ni de Goonies, ni de Alaska, ni de res, perquè és molt més petita, és l'actriu Maria Valverde, que era a Barcelona aquesta setmana pel rodatge de la pel·lícula Les dones de l'anarquista, una pel·lícula del director alemany Peter Ser i la directora francesa Marie Noël. Allà hi vam enviar un equip d'aquest programa, va poder
parlar... Un equip
parlar...
que es deia Irene Blay.
Sí, vam parlar amb tots els actors que participaven en el rodatge i vam descobrir també la relació dels dos protagonistes del film, que era Maria Valverde i Juan Diego Botto, que per sort seva i per desgràcia meva no li tocava rodar, però vam descobrir que tenien una bonica amistat.
Pues con Juan Diego yo le conocí el día de la prueba en el que estaba temblando como un flan yo, y desde el primer momento me pareció alguien súper especial. De hecho, en Francia tuvimos una secuencia muy complicada él y yo, y a los dos acabamos llorando y agarrados, y era como, y me dijo que como yo no tengo hermanos, me dijo, vale, pues yo soy de tu hermano mayor.
No te puedo comprender.
Ahí ja li vam dir a la Maria que anés en compte amb aquestes proposicions. Jo seré tu hermano mayor. No ho sé, no ho sé. Jo sí me'n refiaria massa.
Com més cosins, més endins.
Això diuen. Ara, cap a relacions difícils, la dels protagonistes de la novel·la Passión de Fondo, de l'argentí Alejandro Manara, que és un escriptor que també ha visitat aquesta setmana el Cabaret Elèctric, que ens va fer qüestionar doncs, la capacitat de les persones de refer les nostres vides en general, sobretot en el terreny sentimental, quan el camí ja comença a estar una mica fet.
Bueno, es que, digamos, eso, esa frase cliché de que el amor no tiene edad, ¿cuánta gente uno conoce que tienen más de 40 o 45 años que realmente tienen grandes enamoramientos? Yo la mayoría de la gente que conozco está buscando un amor, pero encontrarlo es una cosa muy rara. Y además está la realidad de que cuando también inclusive uno se encuentra frente a una posibilidad, en general eso produce mucho temor, ¿no? Porque la rutina y la costumbre es muy atrapante y salir de eso muchas veces da mucho miedo, ¿no?
El que sí que fa por i és preocupant és el que li va passar al showman Leo Bassi, que també l'hem tingut en l'escenari del Cabaret aquesta setmana, quan va presentar, tots recordareu, el seu espectacle Revelación, doncs que li van col·locar aquests explosius als camarins. Això el va fer reflexionar molt sobre la vida, però sobretot sobre la seva professió, i ens va treure conclusions com aquestes.
Si el teatro puede provocar en una persona incluso un odio tan fuerte contra de mí, significa que el teatro todavía tiene fuerza, que todavía uno puede impactar a las personas solo con palabras, porque yo lo que hago es solo en un escenario con palabras y nada más.
També ens va descriure doncs, què pensa de la seva feina, de la feina dels pallassos, dels showmans avui en dia.
Un payaso, un bufón, no es un actor cómico, es uno que hace tonterías. Un bufón y un payaso es uno que sabe perder su dignidad, que hace cosas, incluso asquerosos, guarros, y lo hago por misión. Imagina, en un mundo donde la gente ya no hace cosas así, donde todo es muy controlado,
correcto.
Muy correcto, muy, es todo medida.
N'hi ha alguns que també fan aquestes coses i no són pallassos, eh?
Sí, això
però
està...
Però potser s'agafen aquesta clar. Etiqueta. Tu, Txell, per això amb tanta explicació et vas perdre i la veritat és que les teves descripcions a partir de llavors doncs van acabar sent una mica repetitives.
Ai, 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 ai.
T'he vist explotant bombes de merda de caca, eh? Sí, sí.
Era de vaca.
No cal fer gaires comentaris, eh?
Era de vaca, era de vaca.
El que li va costar parlar, però finalment es va mullar, va arrencar unes paraules, va ser la dissenyadora Txell Mires, nom que estem segurs que no falta en cap conversa referent a la moda a casa nostra, quan li vam demanar pel masclisme en el món de la moda.
Home, bueno, potser sí, però no diria tant masclisme. És que no sabria quan dir-ho. Hi ha molt homosexual, llavors sí que de vegades, equivocament, moltes vegades sí que es diu que la dona està com més marginada, però per l'ambient homosexual que rebutja una mica el tema de la dona. El que passa és que bueno, jo, per exemple, treballo a Milà i tinc molts amics homosexuals i no tenen cap mena de problemes amb les dones. Jo crec que tot això es anirà superant i es aniran traient tabús i coses, però una mica...
Una mica.
Al final es va arrencar, eh? Txell Mires, que des del 2004 ja té marca pròpia, encara no té botiga, però si voleu consultar els seus punts de venda, doncs nosaltres vam penjar-ho a icatfm.cat, podeu entrar i en el cercador, si poseu Txell Mires, trobareu tot el referent que vam preparar per aquesta entrevista. I Txell Mires el que fa també és buscar un altre tipus de sensualitat femenina en els seus dissenys i ens els va explicar.
Sí, no m'agraden gens els escots. Trobo que la dona, el que s'entén per femenina o sexy, no ho comparteixo amb l'estereotip. Llavors, crec molt més que una bona esquena o un escot a l'esquena o petits detalls, com deies tu, són més sexis que no el que és tan evident.
Amb aquesta nova proposta de dona, no tan evident, de no ensenyar tant les coses, doncs acabem el déjà vu d'aquesta setmana.
Doncs Irene Blay, moltíssimes gràcies. Passen dos minuts de les 11 de la nit. D'aquí molt poquet viatgem cap al Senglar Rock. Recordar que aquesta nit també ens visita el Ricardo Schwarzer, el nou director del Festival Grec, i que tindrem una sessió de música electrònica amb la Vinilet, però també acompanyats del director dels Monegros.